Amb música arribat al punt de les 3 de la tarda, moment d'actualitzar la informació encapçalada aquest migdia per les conseqüències del terratrèmol al Marroc, que fins ara ha deixat pel cap baix 820 morts i més de 670 ferits. La Generalitat demana molta prudència sobre la possible afectació de catalans pel sisme. Fins ara no n'hi ha pas constància, però en declaracions al 324 la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, admet que encara no tenen dades definitives i que per això mantindran la cautela fins a tenir-les.
No tenim encara unes dades tancades i, per tant, serem prudents i a mesura que ho tinguem ja ho informarem. Estem coordinant els esforços amb totes les autoritats, tant les locals d'allà del Marroc com també a través de consulats i amb el propi equip del departament, el delegat que tenim al Nord d'Àfrica i la nostra gent també de l'Agència Catalana de Cooperació.
Recordem que el govern ha habilitat un telèfon d'atenció per atendre les emergències de catalans, és el 674-74-49-02. També hi ha un número del Marroc amb l'extensió 212 davant i després 648-682-896. A banda, l'ambaixada espanyola a Rabat també ha activat un telèfon addicional per atendre les trucades d'emergències per parlar amb el Consolat General de la Casa Blanca. Aquest és el 660-48-88-48. També amb l'extensió, el prefix del Marroc, el 212 al davant. Tot plegat el mateix dia que familiars, amics i coneguts de Carme Junyent han dit l'últim adéu a la lingüista en un acte multitudinari a Masquefa, la noia, el seu poble natal. També han assistit representants de l'Institut d'Estudis Catalans o del Grup d'Estudis de Llengües Amenaçades, que va dirigir el GELA. Totes dues entitats han coincidit a destacar l'amor de Junyent pel català i la seva valentia per defensar totes les llengües. Més coses, la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut un home acusat d'apunyalar-ne un altre. A la capital del Segrià va passar ahir al vespre al carrer Igualada la víctima, un home de 42 anys, va rebre una punyalada a la cama dreta i el van haver de traslladar en estat greu a l'Hospital Arnau de Vilanova. La ferida no va afectar cap òrgan vital i el van poder donar d'alta poc després. La Guàrdia Urbana va detenir l'autor. És un home de 37 anys, el van detenir poc després de l'agressió, si bé s'ha conegut fa poca estona la detenció. I pel que fa als esports, a punt d'arrencar, Albert, la cursa sprint del Gran Premi de San Marino.
Sí, amb Jorge Martín sortint des de la pole position. Quim Salvador.
Doncs sí, en aquests moments s'encén el semàfor de Misano i arrencarà la cursa. Els catalans més ben situats a la segona fila, Maverick Viñales quart, Dani Pedrosa cinquè i Aleix Espargaró sisè. Comença la cursa amb Martín conservant la primera posició. Quan s'arriba al primer revolt, intenta un avançament per l'exterior. Pecco Bagnaia, que se situa segon. El tercer és Marco Bezzecchi. 13 voltes per acabar aquest sprint de MotoGP. Jorge Martín lidera la cursa des de la pole.
En marxa també una nova etapa de muntanya de la Vuelta, amb el Jumbo dominant la general i amb Remco Evenepoel protagonista. Avui dissabte, sense opcions a la general, forma part de l'escapada del dia. Una jornada en què aquesta nit es juga la final femenina del US Open de tennis entre Goff i Sabalenka. Per cert, Ferran Torres, convocat d'última hora amb la selecció espanyola de futbol per substituir els lesionats Marco Asensio i Dani Olmo.
Esports que ampliarem àmpliament a partir de les 4 de la tarda. Ara acabem el recomigui amb el trànsit i el temps. D'entrada, les carreteres, per destacar la normalitat gairebé absoluta que hi ha després de l'embolic d'aquest matí, hi ha hagut retencions quilomètriques, sobretot a la P7. A hores d'ara, només alguna retenció puntual a les rondes de Barcelona. I acabem amb el temps. Martí Olivera, està en aquesta tarda com demà, es mantindrà la tranquil·litat a bona part del país.
Sí, no hi ha canvis importants, com a mínim a curt termini, perquè sí que de cara a dilluns, Diada Nacional de Catalunya, esperem alguns núvols més i fins i tot alguna gota cap a les comarques de Lleida i Tarragona. Ho haurem de seguir, no es veu una diada passada per aigua, ni molt menys, però sí un temps una mica més insegur, una mica més canviant. De moment, aquesta tarda, sol, alguns núvols poc importants, també demà, amb la novetat que es pot escapar alguna tronada cap als ports, també a l'Alt Pirineu, i tot plegat acompanyat de temperatures altes, més altes del que tocaria aquesta època. Respirem ambient d'estiu, tot i que ja anem avançant en aquest mes de setembre.
Les 3 i 4 minuts, tanquem així aquest raco migdia que hem fet amb en Marc Selva al control tècnic. Continuarem pendents de l'actualitat durant els superesports a partir de les 4, tant la general com l'esportiva. Ara us deixem amb el viatge bé. Nosaltres tornem demà a les 2. Bona tarda.
RAC 1. Aquest dissabte, Superesports de RAC 1, amb Xavi Puig. Des de les 4 de la tarda, serem al Barça Peníscola de la Lliga de Futbol Sala al Palau Blaugrana, pendents del Gran Premi de San Marino de motociclisme, de la 14a etapa de la Vuelta a Espanya. Seguirem l'Anglaterra-Argentina del Mundial de Rugbi. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Aquest dissabte, Esports sense parar a RAC 1. Superesports de RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank. RAC 1. Tots som 1.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC 1, viatge bé, amb Esther Muñoz.
tarda i benvinguts a la primera edició de la sisena temporada del programa de viatges de RAC1. Aquest dissabte, d'un cap de setmana de tres dies per la celebració de la Diada de dilluns, us portarem de ruta per La Rioja, un destí perfecte per un viatge tranquil i per disfrutar del bon menjar i el bon beure. Una experiència perfecta en un territori natural esquitxat de vinyes i alguns castells que fa unes setmanes han trepitjat les viatgeres Elena Merín i Gemma Santiago. Amb elles visitarem Arnedo, el poble del Calçat, descobrirem els gorgs d'Arnedillo i el barranc perdut en Ciso. També ens portaran a la ciutat de Logroño i al carrer Laurel, el punt més destacat per gaudir dels pinxos i el vi. El poble de Briones i les bodegues de la Rioja seran altres de les nostres parades. Per cert, que la gastronomia serà també l'excusa per anar avui fins a Andorra, on el proper 13 de setembre s'inaugurarà la segona edició de l'Andorra Taste, un esdeveniment que convertirà la parròquia d'Escaldes-Engordany en l'epicentre de la cuina d'alta muntanya. Una doble cita per a professionals del sector, on hi participaran, entre d'altres, cuiners internacionals, locals i catalans, com el Joan Roca del celler de Cat Roca o en Joel Castanyer de la Boscana, a Lleida. Però una jornada que també serà popular al carrer, amb tastets de producte que no ens volem perdre. I abans d'acabar, encara ens acostarem a Tortosa, on el proper 8 de setembre arrencarà la setena edició del Terres Travel Festival Films and Creativity, el festival que premia el foment del viatge responsable i respectuós amb els entorns visitats. Preparats per les nostres escapades? Doncs comencem. Diuen les dues viatgeres que ens acompanyen aquesta tarda que La Rioja és l'escapada perfecta per menjar i beure bé, per disfrutar d'una gastronomia excel·lent mentre visites pobles amb història i també disfrutes de paisatges esquitxats de vinyes i de castells en els punts més elevats. I ara mateix ens ho demostraran. Són l'Elena Merín, periodista del blog Mochileros de Viajes. Elena, ben tornada.
Hola, Esther. Encantada d'estar un altre cop aquí.
Sobretot d'estar en directe a l'estudi. Estudi, no? Perquè hem fet moltes coses, però les hem fet per telèfon.
Sí, me'n fa moltíssima il·lusió.
Molt bé, i a més, avui vens acompanyada de la Gemma Santiago, que és la creadora del blog de gastronomia i viatges Divinos Sabores, a la que li donem la benvinguda perquè col·labora avui per primer cop amb nosaltres. Gemma, bona tarda.
Molt bona tarda, Esther. Moltes gràcies.
A tu, a vosaltres. Totes dues heu fet un viatge plegades a La Rioja, un viatge de pocs dies, de tres nits.
Sí, va ser una escapada. Una escapada de tres dies, principalment amb l'objectiu de veure i descobrir les noves estrelles Michelin i de veure tot el tema gastronòmic.
Que realment era el que comentàvem fora d'antena, no? De vegades la gent es planifica un viatge i pensa que necessita una setmana sencera i potser en un cap de setmana ja tenim suficients per conèixer doncs, un destí com aquest que tenim tan a prop.
Correcte, la veritat és que nosaltres vam fer, a més, des de la Rioja Baja fins a la Rioja Alta, des de Arnedo, que és una de les localitats que està més a la Rioja Baixa, fins a Aro, que és una de les localitats com més al nord, com si diguéssim.
I a més, Gemma, és una destinació que tu coneixes molt bé perquè tens les arrels allà.
Cert, la veritat és que la meva família és d'allà i sóc una apassionada de la Rioja i, de fet, jo sempre dic que sóc una catalana amb bon vi Rioja de reserva.
Va fer d'anfitriona, Elena, o què? Perquè tu hi anaves per primer cop o ja coneixies la Rioja?
Havia passat, però de pas, i la veritat és que sí, era el primer cop que estava in situ diversos dies i, clar, és una anfitriona excel·lent, perquè a més és que t'ho explica amb ganes, amb passió, i anar així a un lloc, visitar un lloc amb algú que el coneix tant, és un plaer i és un luxe.
I tant, és una sort també, trobar aquesta figura. Doncs dieu que gastronomia, que no turisme i que natura són el triplet, podríem dir, de la Rioja. A mi m'agradaria, abans d'entrar en matèria i començar a voltar, que em diguéssiu quins són els productes, Gemma, que són estrella de cadascun d'aquests apartats de gastronomia, de no turisme i de natura. Quins són?
Mira, el producte estrella, principalment, i pel que és més conegut, és el vi, perquè està la seva producció, principalment, és molt important, i així com també els productes de la horta. D'acord, són els productes estrelles i amb el qual van lligat tota la gastronomia i la restauració en general.
Productes com les carxofes, per exemple.
Carxofes, los pimientos de piquillo, o el cardo, o la borraja, que són productes que no són coneguts aquí, no són molt coneguts, són més coneguts del nord, d'acord? O, per exemple, hi ha productes tan curiosos com les gordilles Arnedo, que són producte únic i pràcticament exclusiu que es fa allà.
Què són les gordilles?
Les gordilles són les budells del xai, que es netegen molt bé i es fan com embutxados, però són molt petitetes, es fan allargades i es fan a la brasa, al sarmiento, com es diuen allà.
En veu menjar o què?
No, aquella vegada no vam menjar, però vam menjar els pimientos de cristal, que són els piquillos, fet al forn amb sucre i es fan com caramelitzats i són exquisits.
Sort que aquesta hora ja hem dinat, perquè si no es fa complicat fer aquesta entrevista, I pel que fa a la natura, quin seria una mica el titular d'aquesta escapada?
La Rioja és un territori que és suau, no té grans muntanyes, però el paisatge realment és això que comentaves a la introducció. El veiem en vinyes i podem gaudir també d'una zona, sobretot més al sud de la Rioja, on el turisme rural té molta presència i sobretot és una opció molt bona, jo penso, per famílies que busquen desconnectar i passar-ho bé uns dies a la natura, i hi ha moltíssimes possibilitats.
Perfecte, doncs ara ja que tenim els titulars, m'agradaria repassar amb vosaltres les parades d'aquest road trip que vareu fer, comentant aquestes experiències de no turisme i de natura, les més interessants que vareu realitzar. Per exemple, la primera parada la tindríem, ens ho comentàveu, Arnedo, no? que és conegut com el poble del calçat.
Correcte, és el poble que històricament i actualment és un dels pobles que la seva principal activitat econòmica és la producció de calçat. D'acord, de fet, també tens a les afores just del poble, hi ha un polígon sencer amb el que ja està ple d'outlets i és molt conegut per tota la part del nord, que molta gent baixa exclusivament a comprar sabates amb aquella banda. I després, a més, hi ha puestos, tot el poble lliga molt amb el tema del calçat.
On us vareu allotjar allà, Elena?
Ens vam allotjar en un hotel que transmetia aquesta passió, aquesta història del poble pel calçat. Era un hotel on cada habitació estava decorada diferent. L'havia pensat i decorat alguna de les marques, que són marques molt conegudes, de sabates, que tenen una seu al polígon industrial. I llavors, t'adones que realment el calçat està molt lligat al poble i que se segueix amb molta tradició i realment... em va sorprendre, em va agradar molt.
Recordeu com es deia l'hotel?
Sí, l'hotel es diu Hotel Ibis Style del Victoria. Es diu que és Arnedo, que és un hotel que porta tota la vida Arnedo i que tota la decoració, no només les habitacions, està tot lligat amb el calçat, des de la forma de les cartes, ho trobaràs al restaurant, trobaràs a l'entrada, veus petjades, veus plantilles de les sabates. És un hotel molt curiós.
I després allà, pel que fa a la restauració, destaqueu un castell-restaurant que hi ha.
El castell que està restaurat i les cueves de los 100 pilares. La cueva de los 100 pilares és molt important. Estan incrustades a la mateixa muntanya, sí. D'acord? I van ser-hi... En l'època medieval va ser refugi i també va ser un monestir a l'interior. A més es fa servir de palomar i també es fa per vinyes. I ara molta gent que encara no en té les fa servir com a penyes, és a dir, van la gent allà, lo típic de les penyes del nord, és a dir, que van allà per menjar, és un espai social.
Va, anem amb la segona parada, que són els gorgs d'Arnedillo i també un barranc, el barranc perdut d'Enciso.
Efectivament, els gorgs d'aigües termales són molt famoses a Arnedillo, perquè és aigua calenta que surt de la pròpia natura i que a més té unes propietats medicinals.
Sí, llavors allà és bastant comú que es reuneixi la gent del poble, dels voltants, que vagin allà a passar la tarda, i a mi la veritat és que com una opció de natura per tota la família està molt bé. Pots anar a l'hivern i escalfar-te una mica, però també pots anar a l'estiu i després de passar per les aigües termals banyar-te al riu, perquè si no agafaries moltíssima calor, i com a punt de turisme rural i de natura crec que és bastant rellevant.
Allà hi ha un punt rellevant que és el poble d'Enciso.
Correcte, que és el meu poble. El meu poble on té, la veritat, és una de les coses i un dels atractius més turístics i molt més apreciat per la gent és el tema que hi ha, és un conjunt on trobareu més empremtes de dinosauris, tota la zona, i és molt interessant de veure, i sobretot perquè hi ha diferents
rutes, exacte, podeu visitar-lo i fer alguna de les rutes de senderisme on podreu veure les empremtes, on també s'han instal·lat recreacions imitacions de dinosaures, una mica de tamany i toral, que això als nens, bueno, i a mi també m'agrada, però els encanta, i aquestes rutes són molt recomanables.
Hi ha la ruta de la senda dels dinosaures.
Exacte, és aquesta ruta.
És una ruta de 4 quilòmetres que és circular i que es pot fer perfectament amb els nens. I si no, es pot pujar per una part que són 2 quilòmetres i després pujar per l'altra.
Va, anem a la capital, anem a la tercera parada, anem a Logroño, un lloc força conegut, sobretot doncs, pels pinxos i també per la seva estrella Michelin.
Correcte.
Si voleu menjar pinxos, el carrer més popular és el carrer del Laurel. És un carrer doncs, que està ple de bars i restaurants, tot i que també trobarem molts bars i restaurants en els carrers dels voltants. Llavors, l'experiència consisteix doncs, d'anar de bar en bar, anar tastant els pinxos, perquè cada bar té 2 o 3 pinxos estrella. Els podeu trobar, per exemple, són molt populars d'orella picant, els de calamarsets, però també tindreu tapes.
Els de xampinyons també del Soriano, que és molt famós, o el pinxo amb entrepà, que és molt famós, dels pinxos més famosos de la carrer Laurel.
Hi ha una cosa que us va cridar especialment la curiositat, que és que al terra del carrer de Laurel, no, es dibuixa el recorregut dels pobles de l'Ebre.
Exacte, perquè el carrer Laurel es menja, però òbviament també s'hi veu, i el vi és protagonista, és el protagonista de la Rioja, i llavors al terra, doncs, si aneu i us hi fixeu, veureu doncs, una mica dibuixar el traçat del riu i també va assenyalant els pobles, aquests pobles que després podeu seguir visitant durant un viatge a la Rioja.
I parlàvem de Logroño i ens referíem a aquesta estrella Michelin que té, no?
Correcte.
Quina és?
Té diverses tesis d'estrelles Michelin a Logroño, però una de les últimes que ha sigut la de Ajo Negro, que és l'última estrella que han tingut al 2022, d'acord? I la veritat és que és molt singular perquè uneix la cuina de la Rioja amb la cuina de Mèxic, que és una gastronomia fusió. Podeu fer un menú degustació al migdia llarg i per la nit ja única i exclusivament que és curt, aquí no. I que el bo que té és que la combinació de sabors i de textures que hi trobareu al menú és molt sorprenent, d'acord? El menú té un preu molt, jo crec que molt, molt correcte, 75 euros, amb begudes a part. I és fruit de la unió d'un riojano, que és Gonzalo Baquenado, i d'una mexicana, que és Mariana Sánchez. La veritat és que us sorprendrà molt.
Són d'aquests restaurants que has de demanar cita amb temps o no cal?
Comença des de que li van, és com tots els restaurants. Normalment quan els hi donen l'estrella Michelin, doncs clar, sobretot els dies puntuals és important que demaneu hora, perquè divendres, migdia, dissabtes, doncs els dies que més sol ser més complicat d'altre.
Clar, hi ha més peticions. Va, sí. Anem amb la quarta parada, és Briones, i una experiència que és l'experiència de Vivancos. És una ruta del vi, oi?
Vivancos és tot com tot un resort, d'acord? Llavors, Vivancos té diferents parts, amb la qual que hi ha una és la Museu de la Cultura del Vi, que és un dels més importants, i a més està catalogat com un dels millors d'Europa, amb el qual té 5 plantes, amb el que trobarem des d'eines del vi, des de l'època romana fins actualment, que hi ha una galeria d'art impressionant, i una molt curiosa, que a l'Helena li va agradar molt, que és la sala dels llevataps, amb
més de 3.000 llevataps.
Déu-n'hi-do.
Una bona col·lecció. Llavors, a banda de visitar Vivancos, que és una bodega que hi ha al poble, us recomano també que visiteu el poble. El poble és molt xulo, té un nucli medieval, ben conservat, i a mi particularment em va agradar molt passejar-hi tranquil·lament, anar veient les cases, i a més és un poble que està en altura, té miradors naturals des d'on podeu veure el riu Ebre. Seguint una mica, doncs, això que havíem vist al carrer Laurel, doncs ara ho comencem a veure en...
Clar. Les vistes han de ser espectaculars.
Sí, el paisatge, la veritat, de la Rioja és preciós. Jo crec que a la primavera no, és més aviat verd, però després a la tardor segurament es torna així groguenc, i us el recomano.
Groguencs i ocres, la veritat és que és anar i rojizos. Acaben ser vermellosos, o acaben ser... És el bo que té la Rioja és que vagis a la temporada que vagis i pots veure diferents
les tonalitats, coses.
Les tonalitats totalment diferents i una visió molt diferent, però molt xula.
El poble, m'imagino que també hi deu haver moltíssimes bodegues. Se'n vareu visitar alguna allà?
Al poble de Briones les bodegues són petites, són bodegues més de poble, llavors es complementa una mica amb aquesta experiència més gran de Vivancos. Us recomanem que visiteu Vivancos perquè és com el fan el concret...
Correcte.
Riojano, no?
Sí. Total.
El que sí que tenen a la Rioja és un museu de la cultura del vi. Uh-huh. On està aquest museu?
Doncs està a les afores de Briones. Llavors, aquest museu doncs, és de la Bodega Vivancos. Podeu visitar doncs, tant el museu, que recorre doncs, totes les peces on trobareu col·lecció d'art, també col·lecció de maquinària amb la que es fa el vi, que s'ha fet de la zona, però també maquinària de Castella, i al final, òbviament, doncs, també podeu fer una visita amb TAS, visitar les bodegues estan sota terra per aprofitar al màxim espai a la superfície de les vinyes, mm-hmm. i a més és una bodega així amb una arquitectura, a mi em sembla com moderna, una mica doncs, jugant sempre amb l'arquitectura, l'enoturisme, una experiència completa.
I vau visitar uns quants pobles de vi, no? Que m'agradaria que ens diguéssiu quins són els més importants, no? Per la gent que ens estigui escoltant i estigui pensant en fer doncs, una ruta per la Rioja. Clar, de pobles n'hi ha moltíssims, no? Els més destacats, quins serien?
Bueno, nosaltres el que vam veure, bueno, la part que vam veure sobretot de Logroño cap a dalt, que és la Rioja Alta, perquè la Rioja Baja, encara que no han visitat vins, també n'hi ha, com el dia Nova d'Ebro, a la part baixa, i a la part alta ja pues, comences des de Fuenmayor, el Cenicero, tens Briones, des de Briones tens San Vicente de la Sonsierra, que és un poble que es veu meravellós perquè es veu sobre una muntanya i es veu tot el conjunt, també és molt, molt similar a Briones, i estan un al costat de l'altre i es veuen molt bé i són molt ràpids de veure també. I són monumentalment són molt bonics, d'acord? A part, principalment el que és el mateix recorregut que veuràs al carrer Laurel, uh-huh. és el carrer de l'Ebro, és el riu Ebre el que et va guiant per tots els pobles que són vinícoles molt importants. I sobretot, com no, la capital, que al final està en Haro.
Uh-huh. De fet, en aquest poble que citàveu ara, a San Vicente de la Sonsierra, fins i tot hi ha una visita autoguiada, no?, que es pot fer a través d'una aplicació.
El poble té wifi gratuït, llavors, per què? Perquè et proposen que amb una aplicació segueixis la història del poble. És una aplicació amb realitat augmentada, llavors tu fas la visita al conjunt monumental de San Vicente de la Sonsierra, que té un castell, una torre de rellotge, una fortalesa, i amb l'aplicació pots anar veient com era a l'antiguitat i tot això basat en documentació feta a la zona. Llavors és la proposta que ofereixen aquí a San Vicente de la Sonsierra.
En citava ara Gemma, no? Ens deieu que és la capital del Rioja, no? Sí. Què hauríem de tenir en compte si la volem visitar?
Doncs a tenir en compte principalment, un dels més atractius és el tema del barri de l'estació, on s'han congregat la majoria de les bodegues més importants de la Rioja.
I Helena, allà, quins són els cellers, no, més importants a la zona d'Aro?
Llavors, en l'actualitat d'aquest barri encara és un barri on hi ha bodegues, no és que hagin tancat, sinó que encara hi ha bodegues i les podeu visitar. Algunes tan famoses com la Rioja Alta, els Salles de Roda o López de Heredia. Llavors, de fet, està considerat com un dels barris de cellers centenaris més importants del món. Animeu-vos a fer una visita, a fer una cata i a gaudir d'aquest ambient de bodegues a Haro, que realment és molt rellevant.
I pel que fa a gastronomia, Gemma, alguna recomanació que ens vulguis fer a Haro?
Impossible anar-se a Haro sense provar el Nublo, que és la nova estrella Michelin, també. Igualment, he de dir també que hi ha una zona, igual que es diu la zona de l'Herreria, que és una zona que és molt tipus carrer de Laurel, amb la qual es pot trobar molts pinxos, que jo recomano anar allà primer, d'acord? I després anar al Nubla a tastar una de les experiències d'aquest restaurant amb estrella Michelin. És una casa de palau reformada i és tota una experiència gastronòmica des del moment que entres per la porta, d'acord? La seva principal característica és que tot el menjar es fa amb foc, d'acord? I es fa, no hi ha res elèctric ni a través del gas. És tot amb foc, hi ha una cuina d'aquelles econòmiques de tota la vida de casa l'àvia i un forn petit, però que és forn de lenya.
Uh-huh. I per dormir, Helena?
Per dormir, una experiència és que aneu a l'hotel de Los Agustinos, que està situat en un antic convent reformat, molt xulo, amb moltíssimes habitacions i un claustre, que ara és un bar, on podeu tancar un viatge a la Rioja amb un bon vi.
Doncs escolta'm, crec que avui hem donat unes quantes pautes, unes quantes idees als oients que aquest estiu vulguin descobrir la Rioja, gràcies a la col·laboració de l'Helena Merín, periodista del blog Mochileros de Viajes, i la Gemma Santiago, creadora del blog de gastronomia i viatges Divinos Sabores, que ara te'n vas cap allà, no?
Sí, ara ja, en uns dies m'aniré cap allà.
S'està fresquet a l'estiu aquí, allà a la Rioja?
Sí, la veritat és que ja es pot dormir amb una manteta, amb una colxeta, i això s'agraeix molt. La veritat és que sí que és molt, quan els dies calorosos són molt calorosos, però és un calor sec i per la nit baixa la temperatura bastant.
Doncs Gemma i Helena, moltíssimes gràcies per ser-hi avui a RAC1, el viatge bé i fins molt aviat.
Moltes gràcies.
Adéu. Gràcies a tu.
A RAC1, viatge bé. Viviu l'experiència del viatge amb Esther Muñoz.
Andorra tornarà a convertir-se en l'epicentre de la cuina d'alta muntanya entre els dies 13 i 17 de setembre, quan els millors xefs del món es donaran cita a Escaldes Engordany. Serà a la segona edició de l'Andorra Taste, un esdeveniment únic i exclusiu, amb jornades professionals i populars, on poder gaudir de show cookings i degustacions dels millors tastets de la cuina andorrana. Sobre aquesta proposta parlem ara mateix amb Enric Torres, director de Producte i Nous Projectes de Andorra Turisme. Enric, bona tarda. Ben tornat al viatge bé de RAC1.
Molt bona tarda a tothom.
Dimecres donareu el tret de sortida a aquesta segona edició d'aquest congrés de 5 dies. Què pretén exactament aquest esdeveniment?
Bé, de fet, l'esdeveniment de l'Andorra Taste el que pretén és donar a conèixer la gastronomia d'alta muntanya i posar en valor la gastronomia andorrana, els seus productes autòctons i la seva influència gastronòmica. De fet, aprofitem l'esdeveniment per donar visibilitat a aquest tipus de cuina, fruit de l'autenticitat, l'arrelament en el territori i, sobretot, d'un sabor fer on l'aprofitament i la valorització dels recursos naturals són fonamentals. És, de fet, un dels primers congressos que existeixen al món en el qual la cuina d'alta muntanya, aquesta cuina típica, en aquest cas d'Andorra, però també d'altres territoris, pren un protagonisme destacat.
Uh-huh. La primera edició de l'Andorra Taste l'any passat va superar totes les expectatives. Quines són les novetats que oferireu en l'edició d'enguany, Enric?
Bé, de fet, com tu molt bé deies, l'any passat va ser la primera edició. Va ser justament una edició en la qual doncs, vam iniciar un procés, un projecte, doncs, que el que esperàvem o esperem és que, evidentment, aquest esdeveniment doncs, ajudi a aquest afiançament, a aquest reconeixement d'aquest tipus de cuina. I, de fet, aquest any el que fem és doncs, incrementar, en aquest cas, un format d'esdeveniment que té una part professional, per tant, una part congressual, en el qual hi ha tot un seguit de ponències doncs, fetes, en aquest cas, per tot tipus doncs, de, en aquest cas, sommeliers, xefs, cuiners, productors, que són tots els que intervenen en el que és el valor principal d'aquesta cuina, i al mateix temps doncs, el que es busca també és aquesta interrelació amb el públic mitjançant unes jornades populars en les quals el que permet al públic és gaudir, disfrutar, en aquest cas, i tastar doncs, diferents propostes gastronòmiques. Com deia, aquest any les principals novetats són justament una mica doncs, el nombre de ponències i de masterclass que afegirem en aquesta part més congressual, que està oberta a tot el públic, que es pot seguir doncs, tant presencialment, en aquest cas a Escaldes Engordany, al Prat del Roure, que és on tenen lloc les sessions, o fins i tot en aquest cas via streaming, i també el que farem en aquest cas és, doncs, com deia, facilitar aquests exponents d'aquest tipus de cuina, tant sigui a Andorra com a fora, mitjançant doncs, aquest congrés, i després, doncs, com deia, i també en aquest cas com a novetat, és l'increment d'espais de degustació gastronòmica que s'afegiran a la part doncs, més popular, que tindrà lloc, en aquest cas, durant el cap de setmana.
Uh-huh. A la part professional he vist que hi haurà un total de 18 ponències amb la participació d'una vintena de xefs. Com ja va succeir l'any passat amb el xef francès Michel Braz, en aquesta edició també es premiarà la trajectòria professional d'un dels cuiners més importants de la gastronomia moderna, no? Qui serà el guardonat?
Bueno, de fet, el guardonat aquest any serà el xef peruà Gastón Acurio. De fet, és tota una referència, en aquest cas, a l'Amèrica Llatina, però sobretot al Perú, d'on ell és originari. Va ser un dels primers xefs que, en aquest cas, va posar en valor o va destacar la importància que tenen els productors locals com a garants del producte, com a eina de responsabilitat social i, sobretot, com a través de la cuina es pot produir, en aquest cas, el progrés i el reconeixement d'un destí d'un país com, en aquest cas, podia ser Perú. Com dic, va ser, en aquest cas, a Llatinoamèrica, un dels precursors del turisme gastronòmic. Actualment és una eminència en l'àmbit doncs, gastronòmic, com dic, en aquest cas, a Llatinoamèrica, i justament en reconeixement a tota la seva carrera professional, aquest any doncs, serà la persona, en aquest cas, el xef guardonat a l'Andorra Taste.
Sí, de fet, en Gastón Acurio és un home que ha treballat moltíssim en tot el que té a veure amb la responsabilitat social de la cuina i fins i tot ha creat una escola per a joves de baixos recursos.
Sí, sí, totalment. De fet, és com dèiem, és un dels grans exponents del que seria la cuina social, per tant, en la qual ell, el seu model, el basa justament en la cuina com a element de creixement humà, social i també, en aquest cas, de reconeixement de la pròpia idiosincràsia o de la pròpia identitat d'un país, no? Per tant, com deia, en aquest cas és un cuiner molt reconegut, sobretot en tot el que és l'Amèrica Llatina, però també, evidentment, participa doncs, en molts fòrums, en molts congressos, en moltes trobades gastronòmiques arreu del món i una mica, com deia, en reconeixement a la seva trajectòria professional i a tot el que ell ha aconseguit com a gran exponent de la cuina peruana, doncs aquest reconeixement que se li dona a l'Andorra mateix.
Aquesta trobada internacional de la gastronomia d'alta muntanya, Enric, també tindrà un territori convidat. A la cita anterior, la regió convidada va ser els Andes. A qui li ha tocat aquest cop?
De fet, aquest cop la regió convidada, com no podia ser d'altra manera quan estem parlant de cuina d'alta muntanya, doncs és una regió que possiblement ens queda més propera de la que vam tenir l'any passat, que és justament la regió dels Alps. I en aquest cas, evidentment, els Alps, en aquest cas, els països principalment participants a aquest any, perquè és una regió molt àmplia, és molt gran, i per tant, aquest any tindrem representants doncs, de França, d'Itàlia i de Suïssa, tres dels països que conformen en aquest cas tot el que és aquesta regió dels Alps.
Parlàvem ara de Gastona Curio, però els cuiners que hi participaran a l'Andorra Taste seran un grup molt rellevant. Ens pots citar alguns d'aquests professionals que hi seran?
Sí, a veure, per exemple, tindrem quant a representació possiblement del que seria una mica la cuina italiana, tindrem el Michele Lazzarini del restaurant Contra la Bricoli amb una estrella Michelin. De fet, aquest cuiner té la particularitat que va abandonar un restaurant, en aquest cas que ja tenia tres estrelles Michelin, per involucrar-se en un projecte d'agroturisme en un poble de la Lombardia italiana i que, evidentment, doncs, el seu projecte de recuperació agrícola associat doncs, al turisme gastronòmic i també tenint en compte la seva experiència gastronòmica de cuina de muntanya, doncs, ha fet mereixedor, en aquest cas, d'aquest reconeixement que té ara en aquest nou restaurant que dic que té una estrella Michelin, però que, com deia, venia d'un projecte doncs, amb un reconeixement molt més ampli, com deia, de tres estrelles Michelin.
A més, les jornades també comptaran amb la presència de reconeguts xefs d'aquí, de casa nostra, amb estrella. Pots donar-nos alguns noms de participants?
Sí, de fet, bueno, evidentment, les jornades el que busquen és posar una mica en valor tots aquells cuiners que treballen o que han tingut reconeixements doncs, en l'àmbit del tipus de cuina que elaboren. Un dels màxims exponents d'aquesta representativitat que tindrem aquest any a les nostres jornades serà justament en Joan Roca. En Joan Roca serà un dels cuiners, en aquest cas dels xefs, que participaran en aquest apartat més congressual amb la seva experiència al celler de Can Roca, amb tres estrelles. Però també ens acompanyaran l'Edor Talamo, del restaurant Arrea, de Àlava. Ens acompanyarà el Benito Gómez, del restaurant Bardal, dos estrelles Michelin, de Ronda, de Màlaga. Ens acompanyarà el José Chu Souto o el Ramon Azzo, de la INSA, de Huesca. Ens acompanyarà el Joel Castanyer, de la Boscana, amb una estrella Michelin, a Bellvís, aquí a proper, en aquest cas a Andorra. Ens acompanyaran també cuiners, en aquest cas francesos, alguns més propers a Andorra, però també en tindrem altres que provenen, com dèiem abans, doncs, de la zona dels Alps, com el Clement Duvier, del restaurant Ursus, també amb una estrella Michelin. I abans comentàvem, evidentment en tenim de casa nostra, però abans, quan em comentaves una mica de quins eren aquells cuiners que venien per la part convidada doncs, de la zona dels Alps, tenim, per exemple, la Rebecca Clopard, del Biohof Tarrasch, de Lon, a Suïssa, que és una altra cuinera nascuda a partir de la interpretació de tot el que és el territori i com aquest territori es pot gaudir, en aquest cas, a través de la cuina, a través dels plats que ella, en aquest cas, ofereix als seus clients. O les ven i l'Amanda Wasmer, del restaurant Memories, tres estrelles Michelin i una estrella, en aquest cas, verda, de Bad Ragaz, a Suïssa, que són també uns dels màxims exponents de la gastronomia dels Alps, en aquest cas, en l'àmbit de Suïssa. Per tant, com dic, és tenim una representació molt àmplia de cuiners doncs, d'arreu, evidentment, doncs, en aquest cas, del territori espanyol també, però sobretot, com deia, una mica aquesta aproximació a altres regions que serien, en aquest cas, els Alps, mitjançant Itàlia, França i Suïssa.
Sí, sí, representació mundial. I, a més, també he vist que hi haurà una ponència d'un cuiner i xerpa.
Sí, aquest és una mica possiblement el punt que també ens agrada en aquest tipus d'esdeveniments que estem llançant o que estem fent, i és aportar una mica un tipus de cuiner, de chef, que possiblement no sempre tenen el reconeixement que es mereixen, i en aquest cas el que nosaltres doncs, presentarem a l'Andorra Teix d'aquest any és un cuiner i un xerpa Nagatemba, vale? Aquest és un cuiner que es dedica a cuinar pels expedicionaris que pugen, en aquest cas, a l'Himàlaia, val? I el que ell fa és veritablement una cuina molt de territori, d'espai, en unes condicions veritablement extraordinàries, més de 4.000 metres d'altitud, en unes situacions en aquest cas. I el que ell es dedica justament és mitjançant aquesta cuina que ell elabora en aquestes alçades i amb aquells productes doncs, que ell té al seu mà, el que busca és nutrir i alimentar a tots aquells muntanyencs que pugen, en aquest cas, a l'Himàlaia. Ha alimentat centenars de persones, adaptant sempre aquesta cuina doncs, als productes que té a mà en aquell moment i en aquestes alçades, i la veritat és que és tot un referent, en aquest cas, de la cuina feta doncs, en situacions límits, i com deia, jo crec que serà justament una de les conferències importants a escoltar en aquesta Andorra Teix d'aquest any, la conferència del cuiner i xerpa.
Aquestes taules rodones són obertes a tothom, al públic en general?
Sí, de fet, la participació en el que seria la part congressual, aquestes taules rodones o aquestes conferències, sí, està oberta a tot el públic i, per tant, la gent pot assistir, com deia abans, presencialment o pot assistir mitjançant connexió en streaming. L'únic que ha de fer és registrar-se a la pàgina web de l'Andorra Teix. A partir d'aquí doncs, pot gaudir, en aquest cas, si ve a Andorra, doncs, aquestes pròpies conferències allà mateix, i si no, doncs, a través doncs, de via streaming, on es projecten i es poden seguir doncs, totes les conferències que s'organitzen.
Uh-huh. Després està doncs, tot l'apartat dedicat als xefs andorrans o foranis que tenen restaurant a Andorra i que també participaran activament. No? De quina manera ho faran? En què consistirà la seva participació?
Bé, de fet, sempre intentem, mitjançant l'Andorra Teix, i com deia, perquè és un exponent del que és la gastronomia d'alta muntanya d'Andorra, el que intentem és donar visibilitat a tots aquells cuiners, tant siguin cuiners, doncs, en aquest cas, propis d'Andorra, com aquells cuiners doncs, que han creat o s'han associat o han obert doncs, negocis a Andorra, tot i que molts d'ells ja són reconeguts, o en aquest cas són xefs que disposen d'estrelles doncs, en altres restaurants fora del que seria el territori d'Andorra. Per tant, el que tenim és una gran representació de tots aquests diferents doncs, cuiners que tenim a Andorra, i que el que busquem és justament donar-los una mica aquest reconeixement, aquesta visibilitat doncs, d'aquesta oferta que tenim doncs, en el país. En total participen en el total de l'esdeveniment i participen 24 xefs. 7 xefs són d'Andorra i hi ha 14 xefs que són internacionals. En tenim 8 d'Espanya, en tenim 2 de França, en tenim 1 d'Itàlia, en tenim 3 de Suïssa, tenim el de Nepal, i per tant creiem que hi ha un gran exponent doncs, de diferents xefs, molts d'ells, com deia, amb estrelles Michelin, que fan una mica que el propi esdeveniment esdevingui doncs, un esdeveniment de referència quan parlem, sobretot, en aquest cas, de cuina d'alta muntanya.
I a tot això s'hi ha de sumar la participació també en aquesta edició de les dues escoles d'hoteleria que teniu a Andorra.
Sí, de fet és un pas més en aquesta aproximació, no? També al sector professional andorrà, no només al sector professional de l'àmbit, doncs, en aquest cas, dels cuiners o dels xefs, sinó també de tots aquells que fan possible que aquesta degustació, és a dir, que aquest esdeveniment gastronòmic també pugui ser una realitat, no? I per tant aquest any, com deies, s'incorporen doncs, en el projecte les dues escoles professionals que existeixen a Andorra en l'àmbit de la restauració i l'hostaleria, com són l'escola Batel i en aquest cas l'escola professional del Liceu de Comte de Foix, doncs, del Liceu Francès Andorra, i ells també participaran aquest any per primera vegada doncs, en aquest esdeveniment, que creiem que també serà doncs, en aquest cas una visibilització de tota aquesta tasca i de tota aquesta feina que fan aquests joves professionals a la seva formació per esdevenir doncs, el dia de demà doncs, col·laboradors de molts d'aquests xefs cuiners que existeixen avui.
Estem parlant de l'Andorra Teix, que com dèiem comença el dia 13, acaba el 17, però s'ha de dir que del 15 al 17 aquests dies se celebraran les jornades populars de l'Andorra Teix. Com serà, Enric, aquesta segona part, més oberta encara al públic, a l'aire lliure? Quina mena d'activitats heu organitzat i on es faran exactament?
En aquest cas, com dèiem abans, el Congrés doncs, té una part que té lloc doncs, possiblement en aquest cas els tres primers dies. 13, 14 i 15, i després, a partir del 15, que és divendres, és quan comença el Comtur, molt bé deies ara, les jornades populars. En aquestes jornades populars el que el públic es trobarà són tot un seguit, doncs, en aquest cas, de 20 espais de degustació gastronòmica en el qual poder conèixer i poder gaudir, doncs, de la gastronomia que ofereixen els restauradors d'Andorra. Com deia, novetat d'aquest any, hem passat de 16 a 20, per tant, incrementem en 4 els expositors, doncs, que ofereixen diferents tipus de degustació. Evidentment, doncs, aquest esdeveniment té lloc al carrer BAE2 i al carrer Arnaldeta de Caboet, en el centre, en aquest cas, d'Escaldes, en Gordany, en una zona molt tranquil·la, una zona peatonal, una zona propera per a aquells que es vulguin, doncs, localitzar, una zona molt propera al que seria el centre termolúdic Caldea i propera també al que és l'avinguda comercial d'Escaldes, en aquest cas l'avinguda Carlemany. Per tant, és una zona molt propera, amb molta facilitat d'aparcament, i el que permet aquesta experiència, o en aquest cas aquesta activitat, és degustar gastronomia, doncs, elaborada per aquests restauradors del país, fer-ho en un entorn, doncs, molt tranquil, com deia, és una zona peatonal envoltada de jardins, i per tant fer-ho d'una manera distesa, en el qual trobaran molts tipus de cuina de la que s'ofereixen a Andorra, alguna d'elles, evidentment, doncs, de restauradors que tenen, en aquest cas, els xefs, que tenen reconeixement d'Estrella Michelin, no dins d'Andorra, sinó fora d'Andorra, però que és una molt bona oportunitat per fer un petit tastet del que ofereix Andorra en termes de gastronomia, sobretot parlant de gastronomia d'alta muntanya, però també, evidentment, en l'apartat, en aquest cas, ja el que seria també, doncs, per exemple, la gourmeteria o el que podria ser, doncs, la pastisseria, perquè evidentment en l'àmbit gastronòmic s'incorporen absolutament tots aquests tipus de representació.
Totes les activitats que avui hem comentat, professionals i populars, les teniu al portal andorrataste.com. Enric Torres, director de producte i nous projectes d'Andorra Turisme, enhorabona per aquest esdeveniment organitzat per Andorra Turisme i per Bocento Gastronomia. Desitgem que aquest projecte torni a ser tan exitós o més que l'edició anterior pels assistents, pels cuiners, restauradors, participants, també pel teixit empresarial de la parròquia i pel seu país en general. Que vagi molt bé i en parlem l'any vinent, per la tercera edició.
Moltíssimes gràcies. Aquí us esperem a l'Andorra Taste del 13 al 17 de setembre.
Allà hi serem. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu, bona tarda.
És l'hora d'obrir el mapa RAC1, el nostre concurs de participació, i de posar en joc, atenció, 2 bitllets d'avió anada i tornada per a 2 persones amb destinació nacional o internacional operat per la companyia Vueling. Per guanyar aquest premi, que inclou una maleta facturada i una bossa de mà per cada passatger, és imprescindible que ens seguiu a Twitter, a l'arroba viatjabé, feu retuit del missatge que publicarem i etiqueteu la persona amb qui hi anireu de viatge si us toca el premi. També podeu participar a través de Facebook, d'Instagram o enviant-nos un correu a l'adreça viatge@racu.net i sobretot heu de respondre a aquesta pregunta que us plantegem. Què heu fet aquestes vacances? On heu anat de viatge? Entre tots els missatges rebuts dissabte vinent, sortejarem aquests 2 bitllets d'avió, gentilesa de Vueling, i contactarem amb els guanyadors per explicar-los les condicions del premi. Esperem moltes respostes. Molta sort a tothom.
RAC 1. Torna al Via Lliure.
No, és que s'està rodant una pel·lícula a Barcelona.
Sí, Indiana Jones.
Ha vingut Harrison Ford?
Sí.
El de sempre.
Vaig anar fa anys a Bonaventura i vaig posar el Tutuki Splash.
Ha pujat el Tutuki Splash i vaig...
Ja està. Sense més misteris.
Com es xiu l'enfadat? Estic molt enfadat.
I sí, amb Xavi Bundó.
Passen ara 3 minuts de 2:15 del Madrid en pla... De 2:15 del Madrid del matí.
Territori cap de setmana. Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat. RAC1 us està oferint Viatge bé amb Esther Muñoz.
Aquesta sintonia ens indica que estem entrant a la llibreria Altair de Barcelona, la llibreria especialitzada en viatges, on cada setmana hi trobem la nostra col·laboradora, l'Helena Bernades, la seva directora adjunta. Helena, bona tarda.
Molt bona tarda a tots.
Avui fem una cosa una mica més relaxada i ens proposes, sobretot, literatura viatgera, no?
Tornem a literatura, tornem als viatges literaris i als viatges des del sofà. I per tornar-ho a fer, jo crec que un dels títols que no podia faltar i que no entenc com encara no havíem parlat d'ell és el títol que publica l'editorial Perifèrica, titulat Tres veranos, de l'autora Margarita Liberaki. És una lectura quasi juvenil, que es va escriure el 1946, però que l'han recuperat i que ja es considera un clàssic contemporani de la literatura grega. De fet, crec que hi ha instituts i hi ha escoles que encara els alumnes l'estudien com a llibre referent del país. És una lectura d'una novel·la d'estiu, d'iniciació a la vida adulta, protagonitzat per tres germanes, en la recerca d'aquestes noves experiències i aquesta adolescència i recerca de la llibertat, on mentre passen els dies, sembla que no passi res, passa de tot. És un d'aquells llibres que quan te l'acabes de llegir notes com els petits moments del dia a dia són imperceptibles, però són els que després queden a la retina i que amb el pas del temps es recorden com a transcendentals.
Ostres, doncs,
és un llibre...
Sona molt bé el que estàs explicant, eh? M'estic engrescant.
És un llibre delicat, és un llibre amb molt de carinyo, és un llibre que pot llegir qualsevol persona perquè és un llibre que agrada a molts tipus de públic i no és d'estranyar que sigui una de les autores referents i un dels llibres més importants d'aquesta autora i que encapçala recomanacions a la vora d'altres autors referents com Marcaris o Califàtides. Jo crec que és molt recomanable i animo a tothom que a aquest llibre li faci una ullada.
Són tres estius de viatges o tres estius que es passen en llocs concrets?
Són tres estius a la mateixa casa, són tres estius a les afores de la ciutat i és una mica la vida quotidiana d'aquests estius, una mica el dia a dia de les festes, les quedades, les xerrades i les complicitats entre germanes, que tots ens farà recordar els nostres estius i els nostres moments que recordem com a increïbles, sense saber encara ben bé per què, perquè no és tangible, però hi ha aquest record.
Doncs anotem a la llista Tres veranos de Margarita Liberaki, publicat per Perifèrica. Quina seria la segona proposta, Helena?
La segona sí que no té res a veure, però és un llibre de l'Aster Bonnet que va publicar Blacky Books fa poc i és un llibre que aquest no és literatura purament, sinó és perquè l'autor, després d'haver publicat altres llibres referents sobre la geografia com Fuera del mapa o Lugares sin mapa, ens porta El mapa de les islas. Ell és un professor de geografia incansable i en aquests assaigs, diguéssim, o recopilació de llocs curiosos, ens parla d'illots remots i arxipèlags remots, centrat sobretot en l'impacte que l'home ha tingut en aquestes illes, algunes molt conegudes, com per exemple les famoses illes de Wall de Dubai, que es van crear artificialment, d'altres illes que ens les descriu perquè és probable que quedin submergides amb el creixement del nivell del mar, com per exemple serien les Maldives, i fa una mica d'èmfasi en quines propostes hi ha sobre la taula per la seva supervivència o quin perfil d'economia hauran de basar aquestes illes. També ens parla de les illes d'escombraria que s'han generat com a abocador per culpa nostra. I sense pretendre ser en cap cas un llibre instructiu ni acadèmic, és un llibre que fa una mica de compendi sobre diferents tipologies d'illes d'una forma molt amena, que n'aprens sense tenir la sensació de que és un llibre acadèmic i que ell repassa amb un to gens fatalista, sinó tot el contrari.
Doncs escolta'm, ja saps, perquè sempre ho diem aquí, que els del viatge bé som grans amants de les illes, per tant, ens va molt bé, aquest El mapa de les islas, publicat per Blacky Books, que juntament amb Tres veranos, doncs han estat la proposta de l'Helena Bernades d'aquesta setmana al viatge bé. Helena, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Recordem que tots els dissabtes la llibreria Altair està oberta per a aquells oients que vulguin acostar-s'hi a adquirir alguna d'aquestes propostes que hem fet avui o en dies anteriors.
I tantes d'altres, i tant. Serà per llibres.
Doncs vinga, en uns dies en tornem a parlar. Que vagi molt bé. Bona setmana.
Fins ben aviat.
Adéu. Aquest divendres 8 de setembre ha començat a Tortosa la 7a edició del Terres Travel Festival Films and Creativity, un certamen especialitzat en cinema de viatges i audiovisual turístic, que és un referent cultural a casa nostra. Es tracta de l'únic festival dedicat al gènere audiovisual turístic d'Espanya. Per saber-ne més sobre aquest esdeveniment, ens acompanya el seu CEO, en Santi Valdepérez. Santi, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Nosaltres ja fa molts anys que som fidels seguidors vostres. Pels oients que us descobreixen avui, no, explica'ls què és ben bé el Terres Travel Festival.
Bé, doncs aquest projecte va néixer com la voluntat d'obrir una finestra al món, efectivament, a través de l'audiovisual, poder convidar, suggerir, inspirar persones a poder descobrir de manera responsable i respectuosa entorn del nostre planeta, no? I així com en altres països, com Portugal, Croàcia, hi havia tradició de festivals de cinema turístic, d'audiovisual turístic, aquí a casa nostra no n'hi havia, i és així com ja fa 7 anys, com abans comentaves, vam decidir iniciar aquesta aventura d'arrencar aquest projecte i estem molt contents d'enguany arribar a la 7a edició.
El Terres Travel té com a objectiu, doncs, mostrar el territori creatiu, i per això, doncs, és un viatge pel món a través de treballs que es fan arreu del món sobre la indústria viatgera. Quantes propostes cinematogràfiques han participat en guany al festival i de quins països us han arribat?
Molt bé. Mira, nosaltres tenim dues competicions, la competició de films turístics, que són films promocionals, tant de regions, països, ciutats, també d'empreses, d'allotjaments, etc. Aquesta competició hem tingut un centenar de pel·lícules, la competició oficial, i la competició de documentals n'hem tingut una trentena. Ha sigut el segon any que tenim més presència de projeccions a la competició oficial, i això ens fa sentir molt contents. I pel que fa a la procedència geogràfica, alguns destins molt curiosos, des de la illa de Belize, fins a les illes Salomón, fins a Austràlia. Bé, la veritat és que estem molt contents també de la diversitat geogràfica de les pel·lícules que hem rebut a la competició oficial.
El que està claríssim és que, al cap i a la fi, aquest festival és una manera d'inspirar els viatgers.
Totalment. I és el que més ens estimula cada any a continuar progressant amb aquest projecte i a modificar aquelles coses que creiem que tenen marge de millora i a mantenir aquelles que amb les quals el nostre públic se sent a gust. Per exemple, una de les coses que ens fa més goig és veure que cada any guanyem amb espectadors i que són espectadors que no només es queden a una sola projecció, sinó que repeteixen 2, 3, 4 projeccions de les 17 que farem enguany, i que repeteixen, perquè també s'ha de dir que quantes més projeccions assisteixes com a públic i més projeccions es registres, també més premis pots guanyar dels nostres patrocinadors, que és una manera també d'estimular la participació i la presència dels espectadors a les nostres projeccions.
Com dèiem, divendres 8 inaugureu el festival amb la projecció del documental Soy la Tierra, històries des del fin del mundo, de la Maite Alberdi, no? Per què l'heu triat, Santi, per encetar el festival?
Mira, és una pel·lícula que és molt, molt especial, perquè és una pel·lícula que mostra com s'encapsula en un territori tan màgic com Xile, quasi el sentit de la nostra espècie, no? I bé, amb aquesta poesia visual que altres creadors com Patrici Guzmán ja ens han ensenyat i ens han il·lustrat, doncs la Maite Alberdi fa un treball d'orfebreria molt interessant i que mescla, ja et dic, des de la conservació de la biodiversitat, de l'agricultura sostenible, de l'astronomia, fins i tot com el propi país busca solucions a la crisi de l'aigua, i això sempre amb l'estímul aquest d'inspirar la descoberta, no? I això és el que ens va semblar que podia ser una bona carta de presentació de l'edició d'enguany del festival.
I com funciona ben bé aquest esdeveniment? Les persones que hi vulguin anar, què han de fer? On s'han de dirigir?
Hi ha la web del festival, que és www.terresfestival.com, i allí trobaran tota la programació a través d'un enllaç, i bàsicament el que han de fer és seleccionar les projeccions una a una i inscriure-s'hi, rebran un correu de confirmació, és inscripció gratuïta, i ja està, i esperar i gaudir del viatge.
Una part d'aquest centenar de pel·lícules, d'aquests films que ens comentaves que s'han presentat, entre documentals, curtmetratges, espots publicitaris d'aquesta edició, seran projectades a llocs tan emblemàtics com és el Museu de Tortosa. Quines són les pel·lícules escollides per aquesta competició oficial?
Bé, l'objectiu nostre és donar visibilitat, no podem al 100% de les pel·lícules de la competició oficial, però sí més del 80%, i per exemple tots els films turístics, que són pel·lícules del voltant d'uns 3 minuts de durada, són pel·lícules promocionals, aquestes es projecten totes, i pel que fa als documentals, en un segon tram cada jornada de projeccions, se'n projecten fins a 12 al llarg dels diferents dies de projeccions fins al dia 16. I hi ha pel·lícules molt interessants a nivell de documentals, des de una pel·lícula que em té el cor robat d'una festa molt tradicional i molt interessant que es fa a Taiwan, la festa de la llanterna, de la llum, que es projectarà el dissabte a la tarda, el dissabte dia 9. També hi ha una altra pel·lícula molt interessant sobre tota la feina que s'està fent a Eslovènia a nivell de promoció del turisme sostenible. Saps que és una destinació clau per entendre el turisme sostenible al món, i és una altra de les pel·lícules, Eslovenia Green, que es podrà veure, com dic, el dissabte dia 9. Hi ha una pel·lícula molt interessant també el dilluns 11, que es diu In Between Fridays, que és una pel·lícula sobre una instal·lació a Portugal, molt interessant, tirada endavant per una comunitat hippie, és una pel·lícula molt interessant, un retrat molt enlluernador alemany de Maximilian Goeske, que també jo crec que agradarà molt a la nostra audiència.
Mm-hmm. Ens parles tu de la sostenibilitat, i és que és un puntal importantíssim d'aquest festival. Per què? Per què ho és?
Bé, perquè al final el turisme és sostenible o no ho és. És a dir, tots volem viatjar, però tots també volem conservar i preservar els nostres entorns, el nostre planeta. Per tant, al final, tal com les empreses han assumit que han de ser responsables, i cada vegada ho estan sent més, amb les seves polítiques de sostenibilitat, també els propis viatgers som conscients dels nostres hàbits, no? Intentem també aplicar cada vegada criteris més racionals quan viatgem. I el que fa aquest festival simplement és mostrar i celebrar que això sigui un camí que s'hagi decidit emprendre, no? Al final, com deia abans, el turisme serà sostenible o no serà, perquè no podrem gaudir del plaer de viatjar perquè serà inassumible.
Santi, s'ha de dir que el Terres Travel és una feina d'equip de tot un any, de quan acaba un festival ja comenceu a treballar en el següent, i aquest any s'ha de dir que teniu moltíssimes novetats. Hi ha el Terres Play, hi ha la Gala Terres, hi ha el Terres World Tour, hi ha també un espai de projecció dedicat al públic adolescent, el Terres Check-in. Explica'm, dona'm pinzellades de totes aquestes novetats que heu preparat per enguany.
Mira, el Terres Inspires és de fet un projecte que vam poder consolidar en segona edició ara al mes de maig, coincidint amb Expo Ebre, que és la fira multisectorial de Tortosa, i va ser un parell de xerrades que vam organitzar seguint l'estela d'unes xerrades que havíem organitzat l'any anterior a Tortosa. En aquella ocasió vam tenir el Xavier Marcet, que ens va fer una xerrada sobre lideratge aplicat al sector turístic.
Molt bé.
I enguany vam parlar de la importància de la comunicació en l'àmbit turístic. Aquest és un dels projectes que hem fet a nivell de principals novetats. Jo vull assenyalar també el Terres Check-in, que és un projecte que ja fa 2 anys que estem duent a terme. El Terres Check-in és un festival dedicat a la indústria hotelera i a l'àmbit dels serveis turístics, i que de fet el que fa és concentrar una part de la competició del Terres Festival, i que enguany se celebrarà, com dic, la segona edició a Lloret de Mar el dia 13 de setembre. És un festival, diguem, focalitzat exclusivament en l'àmbit del sector hoteler i dels serveis turístics, i que duem a terme en col·laboració amb les fundacions CET, Climent Guitart i Jordi Comas. Aquest és un projecte també molt interessant, i al final jo crec que consolida d'alguna manera el fet que durant una setmana, la setmana del 8 al 16 de setembre, no només amb el Terres Festival, sinó amb aquesta constel·lació de petits projectes que anem comentant, com el Terres Check-in, també el Terres World Tour, que en parlarem després, doncs fan que es pugui parlar de que això, no? Que és una setmana dedicada a l'audiovisual turístic a Catalunya, no? El Terres World Tour, que abans esmentàvem, és simplement la projecció dels festivals guanyadors, dels 5 guanyadors de la competició de films turístics. I això es farà el dissabte 16 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, amb 2 actuacions musicals a la plaça de la Cinta de Tortosa. Convidem a tothom, també perquè és un acte gratuït, evidentment, a poder participar d'aquest esdeveniment i a gaudir de les pel·lícules guanyadores d'aquesta edició del festival.
Doncs Santi Valle Pérez, CEO del Terres Travel Festival Films and Creativity, enhorabona un any més per tota aquesta feina que esteu fent. Desitgem que sigui tot un èxit, com ho és, i ens veiem a Tortosa.
Ens veiem. Moltes gràcies.
Una abraçada. Adéu. aquí el primer viatge bé del setembre que us ha portat fins a La Rioja, Tortosa i Andorra. Salutacions meves i del Daniel Puntí Prats a la realització tècnica. Aprofiteu el que queda de cap de setmana i ens retrobem el proper dissabte a les 3:03 de la tarda. Fins aleshores, que vagi molt bé.
Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge Bé a RAC1 i fins dissabte que ve.